Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Alemanya fa responsable l'Iran de l'atac de Hamas del passat dissabte. El canceller alemany Olaf Scholz considera que sense el suport del país a l'organització terrorista els últims anys, l'atac no s'hauria produït. El canceller n'ha parlat des del Parlament a Berlín.
Tot i que encara no tenim cap evidència sòlida que l'Iran hagi donat suport de manera concreta i operativa a aquest atac covard de Hamas, tots tenim clar que sense el suport iranià d'aquests últims anys, Hamas no hauria estat capaç de fer aquest atac sense precedents en territori israelià.
Scholz també ha dit que és una vergonya que el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas, no hagi condemnat l'atac. Tot plegat mentre Israel es prepara per l'ofensiva terrestre a Gaza, l'exèrcit hebreu ja ha reunit més de 300.000 soldats. El govern intensifica els contactes perquè el català sigui llengua oficial a la Unió Europea. Pere Aragonès ha anunciat que incrementaran els intercanvis per fer-ho possible. Al mateix temps, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, és optimista que aviat pugui ser una realitat.
Seria desitjable que fos així, que pogués haver-hi l'acord complet sobre l'oficialitat del català en el marc de la presidència espanyola de la Unió Europea, però en qualsevol cas ni vam deixar de lluitar en el passat ni deixarem de lluitar en el present i en el futur. I per tant, seguirem treballant en aquest sentit.
Tenia plena confiança en les actuacions del govern d'Espanya en aquest sentit i després de les reunions que vaig tenir ahir surto encara amb més confiança.
Aragonès n'ha parlat des de Bolonya i Illa des de Brussel·les. Després que s'ajornés la votació al setembre, la pròxima oportunitat és el Consell del dia 24, però només s'inclourà a l'ordre del dia si el govern espanyol té la certesa que tirarà endavant. A Catalunya, aquesta hora, la circulació és tranquil·la. A la majoria de punts de la xarxa viària només hi ha retencions a la C-16, on s'acumulen 12 quilòmetres d'aturades direcció Puigcerdà entre Cercs i Berga. Des de les 3 de la tarda d'ahir fins fa una hora han sortit 465.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això és un 1% més dels 460.000 previstos per trànsit en aquesta operació sortida del pont del 12 d'octubre i un 22% més que l'any passat per aquestes mateixes dates. I la línia R3 de Rodalies ja funciona amb normalitat després de la incidència d'aquest matí a Montcada i Reixac, que ha obligat a interrompre la circulació entre Montcada Bifurcació i Montcada Ripollet. Ha passat el mateix dia que han començat les obres en aquesta línia i que s'allargaran 3 mesos i mig. El servei per carretera, que ja estava previst, s'ha hagut de reforçar per fer arribar els passatgers fins a Barcelona. Això ho ha explicat el portaveu de Renfe, Antoni Carmona.
En principi s'ha dissenyat tot, està programat tot, han informat dos, ha servit d'autobusos, s'ha hagut d'invertir 13 milions d'euros en la licitació per establir aquest servei alternatiu per carretera, i aquests primers dies ens serveixen per reajustar petites millores que es veuen in situ.
Les 3 hores que ha durat el tall elèctric entre les dues estacions, els autobusos que acabaven a Mollet han arribat fins a Fabra i Puig. I ara els esports amb Albert Bassas.
Avui es juguen els primers partits classificatoris d'aquesta aturada de seleccions amb l'Espanya-Escòcia com a destacat partit que jugarà Sevilla 3:15, encara amb el dubte del blaugrana Gavi per unes molèsties. Una jornada en què també destaca el Xipre-Noruega del mateix grup d'Espanya o l'Andorra-Kosovo que jugarà 3:15. Abans, a les 5, el Rubí té partit de quarts de final a la Copa Federació contra el Rolet Molinar mallorquí que, en cas de guanyar, li permetria aconseguir bitllet per disputar l'edició d'aquest any de la Copa del Rei. Fora del futbol, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat aquest migdia campió de la Supercopa d'Espanya masculina després de guanyar el Sabadell per 10-5 a la final, i en tennis acaba de quedar definida la primera semifinal del Masters 1000 de Xangai, que jugaran d'una banda el polonès Hurkacz i de l'altra el nord-americà Korda, que s'acaba de desfer del seu compatriota Ben Shelton en 3 sets amb 7-6 al tercer i definitiu. A més, com a previsions, per aquesta tarda tenim el debut del Cadí la Seu a l'Eurocup femenina de bàsquet, visiten la pista del Breno a partir de les 6, i aquest vespre també juga el Barça d'handbol a la Champions rebent la visita del GOG danès al Palau a 3:15.
I el temps, acabarem el dijous sense novetats i es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol amb ambient càlid per l'època. Demà es repetirà la mateixa dinàmica de temps tranquil, però el cap de setmana ens portarà canvis. Augmentaran els núvols, s'escaparan alguns ruixats, el vent es deixarà sentir amb ganes als dos extrems del país i baixarà la temperatura, sobretot diumenge.
El 10% de descompte aprofitaré i estalviant a cap preu de l'alegria m'emocionaré.
aquest dissabte 14 d'octubre a Capravo i a Capravo a casa, emporta't el 10% de descompte de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo. Perquè estalvis tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Em dic Neus, sóc periodista i estic passant per una depressió. A la feina no ho saben, em fa por explicar-ho.
El 90% de les persones que han passat per un problema de salut mental no s'han sentit capaces de parlar-ne obertament a la feina. A iguanyemtots.org us donarem solucions per millorar el vostre entorn laboral. Parlem-ne, treballem-ho. I guanyem tots.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Mmm, boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Ei, el teu pare no volia un pernil? Perquè és la setmana de les ofertasses al Corte Inglés. Sí, un pernil d'engreix ibèric de 8 quilos, 50% raça ibèrica i per només 99 euros. I hi ha moltes més ofertes. I a més t'emportes el 15% de regal per compra superior a 20 euros en productes frescos.
Setmana de les ofertasses a Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
RAC més 1
i Fertilab Barcelona Institut Català de Fertilitat presenten Una Nova Vida, el podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una Nova Vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC 1. Tots som 1.
1, 2, 3, 5!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
El moment dolç de sentir el tret de sortida, de notar que ho estàs aconseguint, de veure que t'acostes a la meta.
Torrons Vicenç, el Torró Torró, dona suport a la cursa de RAC1. Ens veiem aquest diumenge a Salou.
RAC més 1.
Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A un quart de nou, Olympiacos Barça. Els de Roger Grimau afronten el primer desplaçament de la competició en una pista hostil. Seguiu el partit en directe a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, l'Olympiacos Barça d'Eurolliga a RAC més 1.
RAC més 1.
Tots som més 1.
Renovem més fàcil. Actualitzem.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Us continuem fent companyia des del Versió RAC1 en aquest 12 d'octubre, dia de la Hispanitat, Verge del Pilar, com en vulgueu dir nosaltres, al peu del canó, per parlar ara d'Oppenheimer, la pel·lícula de Christopher Nolan, que ha estat un dels grans èxits cinematogràfics d'aquest estiu. El film ens ha permès conèixer la vida del pare de la bomba atòmica, Robert Oppenheimer, que va dirigir el projecte Manhattan i es va convertir en el científic més famós del món quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Després del bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki, Oppenheimer va començar a expressar dubtes morals sobre el que havia fet i va acabar sent jutjat i desacreditat per les seves pròpies idees polítiques. En vam parlar amb l'Àngels Casals, director catedràtic del Departament d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona, i amb el Miquel Sureda, bon amic del programa, físic i doctor en enginyeria aeroespacial.
Hola, què tal, com estàs?
Ai, Mainat.
Soc el senyor Maria Mainat.
Què tal, bona tarda.
Com que els temes de ciència m'apassionen, sí, vinc a treure el cap.
Ja has vist la pel·lícula?
Home, te l'he vist 8 vegades.
Molt recomanable. Jo crec que encara trobaríem alguna sala que l'estan fent, eh?
Sí, i escolta, i després de veure Oppenheimer, jo vaig pensar una cosa.
Què?
Es podria fer un reality fabulós. Vull dir,
mira, sobre Oppenheimer?
I tant.
Home, no se m'acut a mi l'encaix, eh?
La cosa aniria així. Tu tanques en un edifici a 10 científics que han de muntar la bomba atòmica.
Ah.
I escolta, el primer que la munti la faci explotar guanya.
Home, no sé si...
És un èxit segur. Vull dir, no has de pagar-lo res, perquè palmen tots. I escolta, la gent s'ho miraria, la gent encantada. Pots enviar també aquells dos científics que teniu aquí al programa.
El Corbella i l'Arbós. Sí, també cap allà.
I de jurar la de Dobrovolski. A veure si també...
Ho considerarem.
Professor, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ben retrobat. Jo amb el Miquel Sureda, físic i doctor en enginyeria aeroespacial. Miquel Sureda, bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvinguts els dos. Bé, per situar els oients, pels que no hagin vist el film i o hagin sentit molt poques coses d'Oppenheimer, fins i tot no hagin sàpiguen a dia d'avui encara qui és, qui va ser Robert Oppenheimer? I per què el van escollir, que seria la segona qüestió, per què el van escollir a ell i no a un altre científic per dirigir aquest projecte Manhattan, que és el que desembocaria en el que va ser el desenvolupament de la bomba atòmica. A veure, qui és Oppenheimer? Qui va ser Oppenheimer?
Bueno, Oppenheimer és un físic, és jueu, neix als Estats Units, concretament a Nova York, a principis del segle XX, i en realitat, si mirem així una mica per sobre la seva figura, té els principals elements per no ser escollit com a líder, diguem, d'aquest projecte Manhattan, bàsicament perquè era un molt bon científic teòric, però era molt patós en el laboratori, era una persona que a la part experimental li costava molt, i al final fer una bomba atòmica era desenvolupar un munt d'instrumental i fer alguna cosa amb les mans experimental. Segon, simpatitzava amb el comunisme, és una cosa que després al llarg de la pel·li li passa factura, però en el seu moment, quan el trien, ja se sap, i a més mai havia liderat grans projectes, per tant, així de primeres dius, ostres...
No era el perfil ideal,
però tot i això realment el general que s'encarrega, el que és el líder real, diguem, d'aquest projecte, que es diu Leslie Groves, decideix triar-lo bàsicament per una sèrie de raons que potser són una mica més de fila prim. Bàsicament, primer de tot ell era americà, i això és important perquè en aquell moment hi havia una gran revolució que era la física quàntica, que és el que hi ha darrere de tot el descobriment de la fissió, que és al final el que hi ha al fons de la bomba, i això és una cosa que s'està liderant a Europa. De manera que als Estats Units això no hi havia moltíssimes persones que fossin grans experts. Hi havia als Estats Units persones expertes però no americanes, gent que havia doncs, fugit d'Alemanya o que havia anat a treballar allà. Això és important. També, per aprendre això, ell va anar a Europa i allà va conèixer les grans personalitats, diguem, de tot aquest desenvolupament. Per tant, quan en aquest projecte Manhattan s'ha de reunir a les ments més brillants, ell potser no era una de les ments més brillants, però coneixia moltes d'elles. I una cosa molt important, tenia molta làbia. El paio doncs sabia explicar molt bé conceptes complicats de manera senzilla i sabia convèncer la gent. Això es veu molt bé a la pel·lícula, no sé si us en recordeu, quan comença a fer una classe i com que ningú el coneix, només té un alumne, i a mesura que va passant, no, el semestre, comença a venir gent perquè el tio explica superbé, no? I al final doncs necessitaven això, no necessitaven un gran científic, necessitaven el que ara en diem un project manager, algú que fos capaç de liderar un conjunt de ments molt brillants i fer que totes treballessin, diguem, com un engranatge. I, per tant, en aquest sentit sí que era un molt bon perfil.
Hem parlat d'Oppenheimer, perquè el trien amb ell, això per una banda. Després, hem parlat d'aquest militar, sí, que Marta Cailà em deia que és també per fer una altra pel·lícula en paral·lel, perquè no només el tria amb ell i desenvolupen
el projecte
Manhattan, sinó que també va ser, entre d'altres, el que va crear
el Pentàgon. Això explica la pel·lícula d'aquest general.
Vull dir que és un general que també es podria fer una pel·lícula alternativa. Tot això, al Japó encara no s'ha estrenat aquesta pel·li, perquè suposo que es pot interpretar de moltes maneres. Veurem si tard o d'hora, suposo que sí, s'acabarà veient, i a veure quina repercussió en té. Oppenheimer va ser un bon o un mal científic, tenint en compte tot el mal que va fer el seu descobriment? Àngel.
Uf, això és molt difícil de dir, en primer lloc, jo crec que hi ha un aspecte que cal ressenyar i que la pel·lícula és molt clar, que és que els grans descobriments científics no són mai obres d'un individu. Aquí, diguem-ho així, el camí que duu a la bomba atòmica, pràcticament a la pel·lícula, és data amb Einstein, la teoria de la relativitat, encara podríem anar més enrere, a Marie Curie, i són tot un seguit de treballs diversos, d'investigacions diverses, que es fan a diversos llocs a la vegada, Dinamarca, Alemanya, Gran Bretanya, molt més que els Estats Units. Després ja parlarem de allò com arriba el coneixement teòric del que ha de ser la bomba als Estats Units, que arriba via Gran Bretanya i Canadà, no pas als Estats Units directament. I per tant, clar, Oppenheimer no és que sigui ni un bon ni un mal científic, és a dir, Oppenheimer és la persona que, com molt bé s'acaba de dir, té la capacitat de coordinar un esforç internacional dedicat a un objectiu. I aquest objectiu no, en principi, i és que això, jo crec que cal que ho expliquem bé, perquè si no es perd una mica la complexitat de tot plegat. L'objectiu no és tant fer una bomba atòmica com tenir una arma abans de que la tinguin els altres. I per tant, dissuadir d'aquesta manera del seu ús.
Però ja, aquest plantejament de qui és? Dels nord-americans?
No, no, o... aquest plantejament el fan en primera instància un seguit de científics alemanys jueus que fugen del règim nazi, que arriben a Anglaterra i que l'any 41, quan ja ha començat la Segona Guerra Mundial, li plantegen al govern britànic això, escolti, hi ha la possibilitat, des de l'any 38 s'està treballant a Alemanya en el desenvolupament d'una bomba allò nuclear, per tant nosaltres hem de córrer més. I aquests científics alemanys convencen el govern anglès de que comenci l'elaboració de tot el marc teòric del que ha de ser la construcció de la bomba. Un any després, el 42, s'engega el projecte Manhattan a Estats Units. I el 43, els britànics lliuren als americans tota la informació, és a dir, tot el treball teòric que ja havien fet, que això es veu a la pel·lícula, quan arriben allà a l'Amo Gordo, doncs allò un seguit d'anglesos, bueno, que són alemanys que han estat a Anglaterra fins aquell moment, no? Per tant, no és Oppenheimer, és que allà és un conjunt... El propi Einstein va signar un primer manifest a favor de la construcció de la bomba, el que passa és que de seguida es va donar compte de les conseqüències.
Sí, perquè Einstein, que residia als Estats Units, és a dir, també se'n desmarca durant la pel·lícula, dona la sensació que amb ell no vol implicar-se, no sé quin paper va tenir Einstein, que té una relació, almenys queda establida, a la pel·lícula amb Oppenheimer, que almenys es coneixien.
Bueno, la pel·lícula el que venen a dir d'alguna manera és que tampoc el consideren com un bon candidat, perquè bueno, per una sèrie de raons. Einstein era un declarat pacifista, en aquest sentit doncs segurament hagués tingut bastants problemes morals, i a més Einstein era una persona que tenia aquesta fama de ser, no, doncs una mica, bueno, una mica un savi despistat, no? I ficar-lo dintre d'un programa tan exhaustiu com el projecte Manhattan hagués sigut complicat. Jo crec que respecte a la pregunta que feies, jo empatitzo bastant amb Oppenheimer en el sentit, quan preguntes si va ser un bon científic o si el que va fer estava bé o malament, jo em considero una persona pacifista, però entenc que la pressió de hem de fer una bomba abans de que Hitler l'aconsegueixi fer, perquè què pot arribar a fer una persona com... No?
La pregunta és fins a quin punt Hitler, perquè durant la pel·lícula i en el llibre, que també ha aparegut, que està, és a dir, la pel·lícula està basada en un llibre, en un estudi, en una investigació que han fet al voltant de la vida i obra d'Oppenheimer, el plantejament és que Hitler portava 2 anys d'investigació avançada respecte als europeus i, evidentment, als nord-americans, que portava 2 anys d'avantatge amb l'elaboració de la bomba. Aquest va ser el motor, com deia fa un moment el professor Casals, d'intentar tenir la bomba abans que ell, per en un principi dissuadir-lo. Després explicarem com és que al final s'acaba llançant la bomba i a més a dos punts del Japó.
Jo crec que és el motor. El que passa és que allà de darrere fons hi ha una guerra freda que comença, diguem, a treure el cap, també, no? En tot moment hi ha aquesta tensió entre Oppenheimer dient clarament estem fent-ho per lluitar contra els nazis, i inclús es suggereix que es pugui compartir informació amb els
russos,
perquè són aliats.
Exacte.
I està claríssim que des dels comandaments militars i des del govern dels Estats Units ja veuen clar que la Unió Soviètica en el futur acabarà sent un rival, i per tant hi ha aquesta tensió, no? Clarament el que es veu amb la pel·lícula i el que després quan llegeixes una mica veus és que es va sobrevalorar, no sé si de veritat o es va fer veure que sobrevalorava la carrera, diguem, que estaven fent els nazis per la bomba atòmica. O sigui, realment ells estaven molt lluny, i de fet hi ha una anècdota molt xula, que és que quan cau Berlín i molts d'aquests científics que estaven treballant en desenvolupar la bomba atòmica nazi, que el programa s'havia acabat ja el 1942, per tant més o menys quan comença el programa Manhattan, el projecte Manhattan, a l'Alemanya nazi decideixen que no continuen desenvolupant la bomba atòmica perquè ho veuen molt llunyà en el temps, i quan tenen una sèrie de científics que estaven involucrats en això empresonats i els estaven gravant perquè volien veure si podien aconseguir informació sobre els projectes científics que tenien, quan els informen de la bomba d'Hiroshima, ells no s'ho creuen, es pensen que els estan dient una mentida o que els Estats Units estan fent veure que han tirat una bomba, i entre ells parlen dient és impossible perquè nosaltres que estàvem desenvolupant això teníem una previsió temporal de 10 o 20 anys. O sigui, ells pensaven que encara estaven a 10 o 20 anys d'aconseguir. Per què els Estats Units ho va fer en 3? Per recursos. Bàsicament perquè va posar una quantitat de diners, una quantitat de ments brillants i una quantitat il·limitada de recursos, i aleshores el que s'hagués fet en 20 anys es va fer en 3.
Creieu que hi ha un paral·lelisme ara que, per exemple, estem parlant de la intel·ligència artificial, que s'estan fent també recollida de signatures, manifestos en contra o que s'aturi la intel·ligència artificial, podríem, perquè això també surt a la pel·lícula i en el llibre, d'aquests manifestos que van fer molts científics, que s'aturés aquesta cursa de la bomba atòmica. Podem buscar paral·lelismes o no té res a veure?
A mi em costa trobar el paral·lelisme.
Clar, però aquí hi havia uns científics que deien alerta perquè si aconseguim la bomba atòmica entrem en una nova etapa i en una nova era, que és on estem.
Sí, sí, però clar, però estàvem parlant del desenvolupament d'una arma. Clar, ja. En aquests moments ningú... vaja, no conec ningú que estigui dient que la intel·ligència artificial...
Bueno, també pot ser utilitzada com una arma.
Per suposat, és a dir, qualsevol... Alfred Nobel va inventar la dinamita, allò, i no pensava pas que allò fos una arma, eh? Per tant, al final... Però jo crec que no són situacions similars, entre altres coses perquè hi ha dos aspectes que jo crec que cal matisar. Sí, pensem que estem en una època entre els anys 20 i els anys 40, és a dir, si volem, des del final de la Primera Guerra Mundial fins al final de la Segona, o encara més enllà, en el qual passen moltes coses. Una de les coses que passen és que hi ha la Revolució Soviètica. En els anys 20, els científics europeus, en els anys 20, en els anys 30, en els anys 40, encara en els anys 50, més que els científics, els intel·lectuals, encara estaven discutint sobre quina era la millor alternativa de futur, si capitalisme o socialisme. És a dir, nosaltres tenim ara la idea dels Estats Units de la Guerra Freda, de la cacera de bruixes, etc.
Exacte, que ja en parlarem.
Però en els Estats Units dels anys 30, en els Estats Units de la New Deal, de Roosevelt, una de les coses que es plantejava si la New Deal era una forma pacífica d'avançar cap al socialisme. És a dir, ser d'esquerres als Estats Units als anys 30 no és el mateix que ser d'esquerres als Estats Units als anys 40. I aquí juga un paper molt important l'exèrcit. Perquè els primers que marquen que l'enemic del futur són els soviètics, no són els polítics, són els militars. Per exemple, el general Patton, ell, quan arriben a Alemanya, diu, i a la que em donguin l'ordre, avancem cap a Berlín. I comencem la guerra ja directament amb els soviètics, abans de que ells puguin fer alguna cosa. Per tant, hi havia, és a dir, per part de l'exèrcit, una consciència molt clara de qui havia de ser l'enemic un cop fossin derrotats els nazis. No? I per tant, això fa que la figura d'Oppenheimer, en aquest sentit, en els anys 30, no és tan incòmoda com ho serà després.
Sí, perquè després això dona un gir que comentarem.
Pensem una mica en els intel·lectuals.
L'heroi d'un país que després acaba sent com un antiheroi, no?
Exacte,
com un home, allò que se'n diu... Sí,
sí, però la pel·lícula...
Un comunista, no? L'antipàtria.
Però la pel·lícula es deixa clar que va ajudar els republicans espanyols.
Ah, exacte.
Cal explicar que Oppenheimer ve d'una família de molts diners, que va ajudar els republicans espanyols, com els va ajudar Hemingway, o com va ajudar tot un altre seguit d'intel·lectuals europeus, estrelles de cinema, etc. Vull dir, l'Amèrica dels anys 30 no és l'Amèrica de després. I llavors, jo crec que això es veu bé a la pel·lícula.
Sí, sí.
I després hi ha un altre aspecte important sobre el tema de la ciència que feien servir els nazis, el projecte dels nazis, perquè clar, hi ha un aspecte curiós. La persona a la que els alemanys li donen la direcció del projecte de la bomba, que és el Werner Heisenberg, és un científic alemany que surt a la pel·lícula, que saluda a Oppenheimer.
Sí, que té...
Aquest senyor va tenir molts problemes perquè ell, que no era jueu, defensava la teoria de la relativitat d'Einstein. I va ser investigat per la SS, que van arribar a la conclusió de que és un bon alemany, però amb idees equivocades. I per tant, un dels problemes que tenien els alemanys per desenvolupar la teoria sobre la bomba atòmica és que no podien fer servir el que ells en deien ciència jueva.
Que és un hàndicap.
Clar, que era un hàndicap, però per això posen a Heisenberg, perquè Heisenberg és dels pocs que coneix bé les teories d'Einstein. Per tant, són aquelles coses que...
Ara, a mi m'ha cridat l'atenció el que ha comentat abans Miquel Sureda, que diu que el 42, que és l'any en què es crea el projecte Manhattan, si no he entès malament, tu has dit que és el mateix any en què els alemanys diuen ja no deixem de banda la investigació de la bomba atòmica, l'abandonen.
Més allà del que fan és derivar-ho cap a una investigació més civil. Al final, quan es descobreix, diguem, el fenomen físic que hi ha darrere d'aquesta bomba, és una cosa que es diu la fissió nuclear, no? Que és bàsicament trencar nuclis molt pesats i que això allibera energia. I això, de seguida, quan es descobreix, que es descobreix al voltant del 38 o així...
Sí.
Se n'adonen els científics de que si això es pot portar amb una reacció en cadena, doncs té diverses aplicacions. Una és la bomba, però una altra és un reactor que generi energia, que de fet els reactors nuclears que tenim ara mateix aquí a Catalunya funcionen així. Aleshores, evidentment, primer es comença amb la vessant militar, al final sempre la recerca avança molt més ràpid quan hi ha diners que venen de l'àmbit militar, però... per moltes raons, entre les que comentàvem ara, per exemple, de que era una ciència, diguem, que estava mal vista a Alemanya i per tant Hitler no hi creia molt des d'un punt de vista quasi ideològic, no?, perquè venia de totes aquestes ments jueves, també perquè molts d'aquests científics van marxar del país, van haver d'emigrar, van haver d'escapar, també perquè tenien pocs recursos. Al final no es pot fer servir els elements que es fan servir per aquestes bombes són urani i plutoni, però l'urani s'ha d'enriquir, o sigui, s'ha de
separar. No, i a la pel·lícula es veu que es costa molt d'aconseguir tot això.
Pues als Estats Units els costava molt tenint els recursos, diguem, a nivell planetari, mentre que a Alemanya tenien el que tenien allà. Per tant, tota aquesta sèrie de factors va fer que al voltant del 42 van veure que això no ho podien fer en un any, ni en dos, ni en cinc anys vista, aquesta bomba.
Però aleshores els del projecte Manhattan estaven enganyats, perquè a la pel·lícula tu et creus, o sigui, quan parla Oppenheimer i justifica no pot ser que els nazis ho desenvolupin, és la seva, o sigui, la seva motivació és els nazis no se'ns poden avançar, i els nazis no se'ls estaven avançant.
Els nazis no se'ls estaven avançant. Bueno, aquí hi ha diverses coses. Per un costat hi havia secretisme, aquestes coses no era fàcil, també és veritat que havia molts espies en aquests moments i per tant es veu clarament en la pel·lícula també com al final tenen un espia
que a dins el projecte de Manhattan també n'hi ha un,
exacte, en aquest cas és soviètic per això, però el que és interessant d'això és ara aquí no tinc cap certesa, però fins a quin punt ja et va bé si tu vols que els científics més brillants del món entrin en el projecte Manhattan, ja et va bé acollonir-los i dir-los Hitler quasi lo tiene, No hi ha el mateix que el programa Apollo quan els Estats Units arriben a la Lluna i hi ha aquesta carrera espacial, en realitat la Unió Soviètica mai va estar ni una mica a prop d'arribar a la Lluna, però tot i això era, diguem, la llebre que perseguien per justificar aquesta inversió tan gran.
Abans parlàvem del projecte Manhattan. Oppenheimer és qui proposa, ara ens ho acabeu de concretar, crear un laboratori secret a Los Alamos, a Nou Mèxic, per desenvolupar aquesta bomba atòmica. Allà hi van treballar durant 3 anys 4.000 persones i es van invertir, allò que dèiem, més de 2.000 milions de dòlars. El 16 de juliol de 1945, a les 5 hores 29 minuts, es va fer la primera prova nuclear batejada amb el nom de Trinity aquí a Los Alamos, a Nou Mèxic. Explica'ns una mica, professor, com funciona aquesta bomba nuclear? O sigui, una bomba nuclear, què és el que es produeix? Com s'arriba a una bomba nuclear?
Bueno, de fet, n'hi ha de diversos tipus. En la pròpia pel·lícula surten diversos tipus, perquè després surt la d'hidrogen, però la clàssica, diguem, que es desenvolupa, la Trinity, la que es fa servir per Hiroshima i Nagasaki, com he dit, es basa en aquest principi, que és la fissió nuclear, que és bàsicament... és fàcil de veure. Imaginem-nos un nucli, tots ens recordem com és un àtom, no? Tenim un nucli que té moltes boletes i a sobre hi ha electrons que donen voltes. Ens oblidem dels electrons, ens quedem només amb el nucli, amb aquestes boletes. Quan els àtoms són molt pesats, que vol dir que tenen moltes d'aquestes boletes, es va descobrir al voltant d'això, al voltant del 38, i de casualitat, a més, que si això ho disparaves, si tu disparaves un àtom, evidentment no amb una bala, perquè l'àtom és molt petit, ho disparaves amb un neutró, que és una partícula elemental que és neutra i per tant pot entrar dintre de l'àtom, aquest neutró, quan xocava contra l'àtom, el que feia és trencar-lo i dividir-lo en dos àtoms més petits, i curiosament, a més d'aquests dos àtoms més petits, sortia energia. D'això ve de la famosa equació que tothom coneix de E és igual a MC quadrado, Us sona aquesta qüestió,
sí, sí,
que
sona,
tothom
sí.
la coneix i ningú l'acaba d'entendre gaire, però bàsicament...
Bueno, per això el portem a vostè.
Bueno, no, això ara no ho explicarem perquè ens aniríem. Si un dia voleu que parlem d'Einstein
no,
i de relativitat...
Doncs, sembla perfecte.
Però aleshores la idea és aquesta, no? Tu tens un àtom molt pesat, com urani, plutoni, el dispares amb un neutró, aquest neutró el que fa és trencar aquest àtom en dos àtoms més petits, però a més d'aquests dos àtoms surt energia.
Escalfor, vol dir. Escalfor?
Bueno, és energia que es pot convertir, per exemple, per calentar aigua, si vols fer en un reactor. Què passa? Aquesta energia no és suficient per fer una bomba que arrasi una ciutat. Però resulta que, a més d'aquests dos àtoms més petits i energia, també surten nous neutrons, que són els projectils que has fet servir per disparar. De manera que si allà no només hi ha un únic àtom d'aquests pesats, sinó que n'hi ha molts, quan aquest primer àtom es trenca i surten aquests dos àtoms més petits, energia, els neutrons que surten d'aquesta reacció poden col·lisionar amb nous àtoms...
I creen més energia.
Exacte, i creen més neutrons, i aquí és on es genera aquesta reacció en cadena.
Que, de fet, a la pel·lícula plantegen, quan fan l'experiment, ells no tenen del tot clar... Creuen que no passarà. Creuen que no passarà. Però... hi ha un dels científics que diu compte perquè això podria generar una cadena de reaccions
sense fi
que es carregui tot el planeta, o sigui que
a l'atmosfera, sí.
A l'atmosfera, o sigui que vagi...
aquest plantejament que diu la això realment tenien aquest neguit, que hi ha un moment que almenys a la pel·lícula el militar li diu, bueno, a veure, no, vostè no em pot dir que hi ha un tant % de possibilitats.
De fet, li van a preguntar a l'Einstein i tot.
Sí.
A veure, aquí està molt clar que això succeeix quan tens aquest mateix element. Si tens urani o plutoni, aquesta reacció en cadena succeeix i funciona superbé. I de fet la gran dificultat és controlar-la. Hi ha una cosa, no?, que és que hi ha l'entorn perquè això tingui la velocitat adequada, i la gran feina que tenen és aquesta, aconseguir l'urani enriquit, però a més, sobretot, controlar aquesta reacció en cadena. El que a ells els acolloneix és, si s'arriba a una temperatura tan bèstia on això pot inclús no només fer reaccionar els àtoms d'urani, sinó àtoms de l'atmosfera, es podria començar a generar una reacció en cadena no només amb el combustible que tu tens a la bomba, sinó amb tot el que puguis tenir a l'atmosfera. I aleshores sí que realment es crearia aquesta reacció en cadena a nivell planetari, i aquí sí que l'hem liat partíssima. Què passa? A mi em sembla que està sobredimensionat això a la pel·lícula. És una... possibilitat, però em sembla que de seguida van haver-hi quatre científics que ràpidament van fer números i van veure que la temperatura i les energies a les que s'hauria d'arribar perquè això succeís, no s'hi arribaria. El que passa és que, bueno, a les pel·lícules ha d'haver-hi una mica de tensió, no? És com ara, quan tornem de l'estiu, tots expliquem dos o tres mojitos de més, no? Hem de ficar una mica de
salsa. Però aleshores, aquesta primera explosió del Trinity, això ja va deixar una radioactivitat a la zona.
Sí, sí, clar, a veure...
Que això ho pinten com si, bueno, si es protegeixen amb unes ulleres, un dins del cotxe...
No, estan però... en un desert, de tota manera, clar, depèn de la magnitud de la bomba, això, com... I, però sí, sí, de fet, si us en recordeu, últimament les bombes, les proves ja no es fan, ara les fan a Mururoa...
Exacte.
Ara ja les proves...
Fora.
Les fas lluny precisament per això. Pensa que en aquella època no sabien gaire, O sigui, les conseqüències, jo crec, de la part...
No en tenia
de l'explosió sí que les preveien, inclús jo crec que no havien arribat a preveure la quantitat de víctimes que va haver-hi a Hiroshima i Nagasaki, però el que crec que no contemplaven, tot i que més o menys tenia una idea, era totes les conseqüències futures a nivell d'enfermetats, de malformacions dels següents naixements i tota la part relacionada amb la radioactivitat.
Ara tornaré amb el professor Casals, però clar, durant la pel·lícula hi ha el paral·lelisme de si desenvolupen, es crea molta pressió per part fins i tot d'alguns sectors, d'uns senadors, de militars, de desenvolupar més la bomba d'hidrogen que la bomba aquesta nuclear. Quina diferència hi ha entre la d'hidrogen i la nuclear? És molt més perillosa perillosa, evidentment ho són, però vull dir, encara és més mortífera la de l'hidrogen, que hi ha un moment que sembla que també ho tenen molt avançat, i hi ha alguns científics que volen apostar no per la nuclear, sinó per la de l'hidrogen?
Bueno, bombes d'hidrogen n'hi ha moltes, ara moltíssimes. Realment es van desenvolupar després i realment formen part de l'arsenal nuclear.
Però no se n'ha fet esclatar una de prova, em sembla, als Estats Units.
S'han fet test. La bomba d'hidrogen és el contrari de lo que he explicat, no? Hem parlat d'una cosa que és la fissió, que és agafar nuclis molt pesats, bombardejar-los i que es trenquin, i quan es trenquen alliberen energia, sí. I això es pot fer servir per generar electricitat o per matar moltíssima gent. Però, en canvi, si te'n vas als nuclis més lleugers de tots, que són els que tenen menys cosetes en el nucli, diguem, el nucli més lleuger que tenim és l'hidrogen, que només té un protó, no? I després hi ha l'heli, el liti... Aquests nuclis tan lleugers, no els pots bombardejar i trencar-los, no passa això que passa amb l'urani i amb el plutoni, però, en canvi, passa una cosa contrària, que és que si els agafes i els apropes molt, ells no volen estar junts, perquè es repeleixen les càrregues positives, però si aconsegueixes fer que es fusionin, que s'ajuntin, es converteixen de dos elements lleugers a un element més pesat, perquè passes de, per exemple, dos elements que tenen només cada un únic protó, els juntes i, per tant, passes a un element que té dos protons, o sigui, dos hidrògens, els converteixes en un heli, però això també allibera energia. O sigui, resulta que els elements molt grans, quan els trenques, alliberes energia, i, en canvi, els elements molt petits, quan els ajuntes, alliberen energia.
I més energia que l'altre.
Sí. Què passa? Que això... nosaltres no ho sabem fer de manera controlada. Això és el somni de la humanitat, perquè aquest tipus de reacció nuclear que es diu, en lloc de fissió, es diu fusió, en lloc de fissionar, que és trencar àtoms pesats, el que fem és fusionar àtoms molt lleugers, vale? Això és el que fa el Sol. El Sol és un reactor de fusió. Agafa hidrogen i el pressiona fins que forma heli, després liti, no? Això és el que fa el Sol i és una font d'energia extremadament eficient, és una font d'energia que no es contaminant, l'hidrogen el tenim per tot arreu, per tant, nosaltres somiem en aconseguir fer reactors de fusió aquí, i de fet hi ha un projecte que es diu ITER a nivell europeu, a Xina, als Estats Units, fa molts anys que s'està intentant desenvolupar això. El dia que siguem capaços de tenir reactors nuclears de fusió, tindrem una font gairebé il·limitada i molt neta d'energia i canviarà totalment al món. Què passa? Que ja li diuen al tio que proposa això, li diuen, però això no ho sabem fer. Nosaltres, diu, ja, però és que la gràcia de la bomba és que això no s'ha de controlar. La dificultat nostra per la qual no sabem fer aquests reactors és perquè no sabem controlar aquesta energia, però la gràcia d'una bomba és que sí. Per tant, el que fan és precisament això, és amb una petita reacció de fissió, de les de trencar els àtoms pesats, aconsegueixen generar la reacció de fusió. És una mica liat això, però bueno, bàsicament al final és, tu fas com un petit sol allà dintre, descontrolat, no?, amb hidrogen, i això també és molt explosiu. I com tu deies, la gràcia que té és que el nivell d'energia, de potència, diguem, d'aquesta bomba, és de l'ordre de 1000 vegades més gran. Per tant, és un tipus de bomba des del punt de vista del que vulgui destruir, doncs és també molt interessant.
A veure, professor Casals, Oppenheimer, vostè creu que podia haver, després de la situació que m'ha explicat, Alemanya ja perd la cursa de la bomba, hi ha un moment que Alemanya perd la guerra ja no, i la bomba encara s'està desenvolupant, ell podria haver, si s'hagués imposat, aturar aquell desenvolupament, o això ja era... O ell també ja li anava bé, o quina part... Perquè, clar, en la pel·lícula queda una mica el paper d'Oppenheimer una mica difuminat, no? De dir, no sabem si està a favor o en contra, si vol acabar aconseguint la bomba com a científic...
A veure, jo ara diré una cosa que potser Sureda no li agrada massa, però de vegades els científics fan el paper del tonto útil. Diguéssim, clar, és a dir, un cop, i això a la pel·lícula hi posen en boca d'Oppenheimer un parell de cops, és a dir, que nosaltres haguem fet la bomba no vol dir que siguem els amos de la bomba.
Exacte.
Llavors, clarament arriba un moment a partir del 44 en què Oppenheimer, que ja comença a tenir problemes perquè els militars estan dient compte, perquè hi ha filtracions d'informació, i per tant hi ha un episodi que s'explica a la pel·lícula, però s'explica molt malament, que és el de l'amica aquell, el Chevalier,
sí.
Que, clar, quan Oppenheimer el comencen a apretar, dient, escolti, aquí això s'ha de controlar millor, perquè aquí... Ell, que es veu allò a venir, que anirà contra ell, comença a deixar anar noms. Un és el Chevalier.
Això del Chevalier, hauríem d'explicar per la gent que no ha vist la pel·lícula, no? Que és un professor universitari.
Exacte. Comunista.
Comunista, és molt amic d'Oppenheimer, i un dia el Chevalier aquest, que té contactes amb els comunistes i contactes amb els soviètics, li deixa anar que si mai vol compartir que hi ha gent de la Unió Soviètica que està interessada en aquesta informació, en què s'està fent amb tota aquesta bomba, i que si mai vol passar informació, que ho faci. I ell, a Oppenheimer, ja li diu de seguida, això seria traïció, això no es pot fer, però clar, ja sap que estan interessats els soviètics.
Sí, i llavors quan hi ha aquella famosa reunió amb el cap de seguretat, tal, clar, Oppenheimer, que això és el que la pel·lícula no s'explica bé, perquè la reunió no va anar així, és a dir, la reunió va ser, escolti, vostè aquí té un coladero posat i una de dos, o fem una purga o el primer a caure és vostè. I llavors el tio dona el nom de Chevalier, dona el nom d'uns quants més, que és una cosa que després, quan es fa la caça de bruixes i allò del 54, etc., hi ha una part dels científics nord-americans d'esquerres que no, no donen suport a Oppenheimer, perquè diuen, bueno, sí, molt bé, però tu et vas escapar, allò condemnant
clar,
alguns dels teus.
Clar, i s'havia activat.
Clar. Per tant, per això dic que, clar, com en totes les pel·lícules, no? El bo... que sigui una mica dolent, però tampoc massa dolent, perquè si no...
Ara que hem fet aquest salt, ho dic per lligar-ho, perquè els oients no es perdin, és a dir, després arribem al 54, on hi ha aquesta operació on es persegueix aquesta persecució de... es persegueixen els comunistes. I aleshores amb ell, com deia vostè, se li gira la truita. És allò que deia vostè. Primer, el comunisme o el que era el socialisme es veia d'una manera als Estats Units i de cop i volta això es gira. Per què? Per situar els oients... Com és que es passa d'un extrem, on el socialisme es veia, bueno, fins a un cert punt es tolerava, a fer una persecució a tot el que és, allò que en diuen, aquell règim de persecució del comunisme, fins a arribar, per exemple, a obrir causes amb Oppenheimer, perquè també havia tingut relació, entre d'altres, amb els republicans aquí a Espanya.
Bàsicament sobre una confrontació ideològica en base a una confrontació territorial. És a dir, quan se n'adonen, els soviètics han menjat mitja Europa. I no només han menjat mitja Europa, és a dir, poc temps després hi ha una revolució comunista a la Xina, altres països d'Àsia, és a dir, els moviments anticolonials africans i asiàtics adopten polítiques d'esquerres, i per tant el que es fa des del punt de vista dels Estats Units i d'Occident, però bàsicament dels Estats Units, és dir, bé, estem en una guerra que és una guerra, diguem-ho així, militar, cas més clar és Corea, no? la guerra de Corea, però també ideològica. I per tant, dins d'aquesta guerra ideològica, el primer que hem de fer és, un, controlar dins de casa, i això és la cacera de bruixes. Dos, controlar el pati del darrere, que és Amèrica Llatina. I als anys 50 veurem un munt de cops d'estat a tota Amèrica Llatina, cada cop que s'intenta crear un règim mínimament progressista. I per tant, clar,
i aquí neix el maccartisme, per entendre.
Clar, i aquí neix el maccartisme,
que és on Oppenheimer també s'ha assenyalat com a...
Sí, però, és a dir, la causa real del procés del 54 no és les simpaties del passat d'Oppenheimer, això s'utilitza com a excusa. La causa real són les discrepàncies d'Oppenheimer amb la política nuclear dels Estats Units. I per tant, el que s'intenta, el que fan, que és la figura que fa de dolent, i que tampoc és tan dolent, el Lewis Strauss,
sí, el senador,
sí, que és el que havia de ser el secretari de comerç,
el que primer el promociona i li dona suport, exacte, i després li
doncs,
el vol fer fora.
Exacte, quan en el 49 es fa la primera prova soviètica d'arma nuclear, clar, és quan queda clar per una part important, no només clar, els militars diuen, nosaltres ja ho dèiem, però els polítics diuen, ah, doncs serà veritat que ara entrem en una cursa, no?, en la qual el que hem d'assegurar-nos és que nosaltres sempre estiguem davant. I llavors Oppenheimer, com altres científics que han participat de la bomba, diu, no, nosaltres ja amb això no juguem, etc. I Oppenheimer el col·loquen en un òrgan, el control d'energia atòmica, la coordinadora d'energia atòmica, que el comitè, que el que ha de fer és desenvolupar no només l'energia nuclear amb finalitats militars, sinó amb finalitats pacífiques. I llavors, com ell, Oppenheimer és un clau opositor a la cursa d'armaments, el que fan és el neutralitzen políticament, que li retiren el nivell de seguretat que li permetia accedir a secrets oficials, i després el fan fora de la CIA. Això és el que passa. Que s'utilitza, que és que vostè tenia amics comunistes, etc. Sí, però amb Oppenheimer el debat no és si era comunista o no, el debat és el volem treure d'enmig.
I canvia d'opinió respecte a això, potser perquè veu les conseqüències, que això almenys del que van ser les bombes a Hiroshima i Nagasaki?
Jo és que no tinc clar que canviï d'opinió en cap moment. És a dir, jo crec que...
Bueno, ell dona la sensació la que després... Bueno, la pel·lícula i en el llibre sembla que quedés trasbalsat del que va arribar a veure de les conseqüències de la bomba.
Sí, però ell no arriba a dir mai que es penedeix d'haver participat en el projecte.
Això també és veritat.
Llavors, jo torno a dir, és que...
no va demanar mai perdó?
Que jo sàpiga, no.
No, eh?
A mi em sembla que ell, des del primer moment, per això sí que és, té reserves en que realment aquestes bombes es facin servir, no? Tu ho has comentat abans, ell té una postura que a mi em sembla molt interessant, que és l'hem de desenvolupar primer, però després no cal que la tirem perquè la bomba en si mateix com a símbol ja és suficient.
Era com una arma de dissuasió, no? És a dir, tenim això tan
clar,
potent...
És que hi va haver un debat sobre què fer amb la bomba un cop la tinguéssim. I llavors hi havia tres posicions. Una, que era de dir, bueno, la tenim, i que sàpiguen que la tenim,
que és el que està passant ara, de fet, ara exacte, tots saben els països que la tenen,
clar,
i tu dius,
clar,
con este no me meto, sí, i ja
però
està.
Però llavors, el problema que deien alguns és, bueno, molt bé, i si no s'ho creuen que la tenim, que és allò dels científics alemanys que diuen, no, pot ser que la tinguin, no? Per tant, si la tenim, l'han de veure funcionant i que sigui una vegada, perquè sàpiguen que efectivament la tenim. Però clar, si la fem servir només una vegada, pensaran que només tenim una. Bueno, aquest és una part del debat. Clar, és que és
molt retorçat, això.
Sí, la raó per la que tiren dos és aquesta, és per demostrar que no només n'han pogut fer una, sinó que poden repetir.
Però ells no haurien pogut dir, hem fet aquesta prova al desert.
No, el raonament de per què la llencen...
Hi havia una segona posició que era dir, bueno, molt bé, la tenim, l'hem de fer servir, però fem-la servir en un lloc
on no faci mal.
Clar. No només on no faci mal, sinó a més avisant que la tirarem. I aquí es va dir, home, primer, si la llancem en un lloc on no faci mal, com podem provar la seva capacitat destructiva? I dos, si a més avisant on la llançarem, qui ens diu que no ens col·locaran a tots els presoners militars americans que tenen en el lloc on llançarem la bomba? I a sobre matarem els nostres. Però no podem dir-ho. I al final, clar, són d'aquells dilemes maleïts, no?, en el qual t'acaben convencent de que l'única cosa que pots fer és la que s'acaba fent. I aquí, els científics, hi ha alguns, perquè, a veure, els que estaven al projecte Manhattan, els que estaven als laboratoris, no tots participaven d'aquestes discussions, eh? Aquí estem parlant de l'elit, que eren els que sabien exactament què és el que s'acabaria fent. La major part ho saben després.
De fet, a la pel·lícula es parla de la compartimentar la informació. Clar, la gent no sabia que es
feia. Però això és més per l'espionatge.
Ara que estem ja en la decisió de llançar la bomba, que llença aquest llançament, per què? O sigui, la manera de triar també...
Les ciutats.
Jo no sé si això és així, si van així o no, professor Casals, Hiroshima i Nagasaki, perquè una mica voleo, una mica...
Sí, perquè en ciutats grans. Clar, el govern nord-americà té un informe diversos informes, de l'exèrcit nord-americà que el que explica què costarà guanyar la guerra sense les bombes. I llavors hi havia dues posicions. Una que deia, no, el pas que anem illa a illa ens hi podem passar 10 anys i això costarà un munt de diners i de morts, etc. Hi havia altres informes que deien, no, el Japó té la seva capacitat productiva, ja està arribant al límit, per tant no podrà aguantar la guerra massa temps, però el problema és a qui fas cas.
No, és que clar.
Clar, ara la gent que ens escolta, que es
posa... Clar, la pel·lícula venen a dir que el Japó estava ja en una situació de poder aguantar amb pocs anys aquella guerra i que no calia llançar la bomba. Clar, que era és una de les dels punts de vista. Per això dic que la pel·lícula tampoc queda molt clar que és posicionament que vostè ens està explicant, que ens obre una mica més, i Oppenheimer és dels que li sembla bé que la llencin, i és més, una de les coses que impacten, que jo crec que és el desconeixement del que és la mortalitat, el que genera aquesta bomba, és la gran celebració que es fa a Los Alamos, com si s'hagués guanyat un campionat del món, no?
Que de fet a mi em sembla una escena brillant aquesta, no? Quan arriba Oppenheimer, tothom està aplaudint-lo i ell fa un petit discurs allà i... Bueno, no sé si se'n recordeu,
sí,
se li creuen els cables i comença a veure... que de fet no hem parlat gaire de la peli, però independentment del personatge i de tota la història, a mi la peli en si em sembla, a nivell visual, a nivell musical, a nivell de les diferents trames com les van barrejant, no l'han han estat pur, m'ha agradat molt.
Professor Casals, hi ha una reunió Oppenheimer-Harry Truman, no sé quina autenticitat té aquesta reunió, però el president nord-americà bueno, queda molt malament, queda, no sé si era així aquest home, de fins i tot quan com marxa Oppenheimer diu que se l'emportin, que és un ploramiques i que no li tornin a portar més, perquè ell defensa que hem entrat en una nova era i que el que s'ha de fer és parlar amb els russos de que a partir d'aquell moment doncs els dos països han de tenir coneixement del que és l'energia atòmica i del poder que té de destrucció de l'energia atòmica. I Truman li diu que els russos és impossible que la puguin fer, aquesta bomba.
Pel que jo sé, l'escena de la pel·lícula és bastant literal en relació al que va passar.
És a dir, és molt fort, eh?
Sí, aquesta entrevista es va donar, Truman li va dir això literalment a Oppenheimer, li va la pregunta, quan creu vostè que tindran els soviètics la bomba atòmica? I ell diu, no ho sé, diu, mai.
Per tant,
ja està.
Sí, sí.
L'única cosa que sembla ser que no va dir exactament així és quan Oppenheimer marxa, en la pel·lícula diuen això, a mi no em torneu a portar mai més aquest ploramiques. Sí. Sembla ser que el que va dir realment, a mi no em torneu a portar mai més aquest malparit.
Ah, ep. Tampoc no millora gaire,
això,
eh?
Sí. Però canvia molt, eh?
Sí, és diferent.
És perquè, clar, el Truman es veu que el que li va irritar de Oppenheimer és el poc entusiasme que va demostrar per la continuació. Clar, aquella reunió era per dir-li a Oppenheimer, bueno, molt bé, i ara
fem-ne més.
Som-hi, no? Ara ja, clar.
A lo loco.
Amb la d'hidrogen.
I l'altre li comença a plantejar dilemes i no sé què, i la diu, aquest tio ell li diu
la conversa, que si és literal, clar, Oppenheimer li diu la sensació que té després d'haver creat la bomba atòmica, però el Truman li diu, bueno, però a veure, que qui l'ha llançat sóc jo, eh?
Sí.
Que tinc les mans tacades de sac, sóc jo, no vostè. Em vinc aquí ara amb rotllos, sí,
clar.
Que clar, vaig pensar, o sigui, un personatge més sinistre, aquest Truman. Jo volia preguntar-li abans que acabem al professor Sureda sobre una especialitat, o si més no, la gran especialitat d'Oppenheimer, que no queda molt reflectida a la pel·lícula, que són els forats negres.
Bueno, ell en aquell moment el que està estudiant és què passa quan les estrelles moren, que és una cosa que ara tenim molt clar que succeeixen moltes coses diferents, però en aquell moment doncs no estava tan clar, i per tant sí, estava estudiant, que de fet curiosament està relacionat amb el que hem parlat fa una estona, que és tota aquesta idea de la fusió d'àtoms dintre d'una estrella, no? I sí, ell estava, hi havia aquesta idea de les estrelles al final tenen dos forces que fan, que s'equilibren, que per un costat és tota aquesta energia que es desprèn dintre de l'estrella per les reaccions aquestes de fusió, i com que hi ha molta massa, la gravetat el que fa és tirar cap a dintre, i l'energia aquesta tira cap a fora, no? I hi ha un equilibri. Quan es consumeix el combustible, quan s'acaba l'hidrogen, quan s'acaba el que està cremant, doncs això aleshores s'apaga d'alguna manera i aleshores no se sabia ben bé què passava en aquella època. Ara se sap que això es comprimeix, la densitat augmenta, hi ha explosions, no sé si us sona una supernova, per exemple, que és una de les coses que succeeix, es pot arribar convertint una estrella de neutrons en un forat negre depenent una mica de la massa. És apassionant, i a més lo interessant d'això, que això és per obrir un altre horitzó, però és que la conclusió de que a les estrelles hi hagin aquestes reaccions des d'àtoms molt petits que es van juntant i van fent àtoms més grans i després les grans explosions de les supernoves, és que en realitat tots els àtoms que ens formen a nosaltres, que formen el micròfon, que formen els nostres ossos, que formen els nostres ulls, han sigut realment cuinats dintre d'estrelles. O sigui, realment, tots, cada un dels àtoms que estan en el nostre cos, que estan en l'aigua, que estem bevent, que estan en aquest estudi, han sigut creats dintre d'estrelles, ja sigui per aquestes reaccions de fusió o ja siguin les explosions
això
de les supernoves.
Això costa d'entendre, eh?
És la combustió espontània. Hi ha gent que en sec se'n sent i dius,
com estrella.
És una estrella. Bueno,
no, però heu sentit parlar que són pols d'estrella?
Sí, doncs
bàsicament
però això has de venir un altre dia a explicar-nos-ho bé, perquè és com que no t'entra el cap.
No, però en realitat és fàcil d'entendre, eh? Sí, és com
bueno,
si... Com
aleshores,
si...
No, perdona, ara ja estem fora de temps, però aleshores, si som estrelles, els que tenim una salut així que va...
Que tenim guinyoli,
és que l'estrella era Dany Guillón.
És que és, com pot ser que
hi estàs amb sensació de forat negre?
No, és que hi ha gent que és fet de ferro colat, no els hi passa mai res. N'hi ha d'altres que ho enganxem tot. O sigui, bufetada que s'escapa. I això vol dir que ve de l'estrella també, que tenia un punt de...
De fet, més o menys, tot està creat en les mateixes estrelles.
Ah, mal, no ho dic perquè...
Per tant, això del professor Stephen Hawking aquest, sort que va fer la feina aquesta altra. Ho va agafar tot de la penna...
Bueno, molta gent estava investigant això en aquell moment i aleshores, efectivament, de l'estela de tota aquesta gent que estudiava la mort estel·lar, doncs surten totes les teories de forats negres que segueixen sent controvertides, perquè el forat negre ben bé no se sap.
No se sap ben bé.
Sí, se sap que existeixen, els sabem detectar, inclús hem sigut capaços de fer les primeres fotografies, diguem, al perímetre exterior del forat negre, però realment la física, de fet, el forat negre té una cosa molt xula, que és que la física allà es trenca. No? Les dues teories que tenim que ens expliquen com és l'univers, que és la relativitat i la quàntica, que en general cada una està a la seva bola, just en el límit del forat negre es troben i no s'estimen gens. Aleshores, ja... allà la cosa no encaixa. Per tant, el forat negre ara mateix és un dels grans problemes en positiu que tenim a la física.
És un negró que no en sortirem.
És un negró.
Bueno, escolteu, si us ha interessat la conversa...
Recomanem la pel·lícula.
Recomanem molt la pel·lícula. El llibre, que jo ja, després de la pel·lícula m'he comprat el llibre, ara, el llibre és dens.
Tot just,
el llibre és Prometeo Americano, sí, el llibre del que parles, Prometeo Americano, escrit el 2005 per Kai Bird i Martin Sherwin.
Que, per cert, me'l vaig anar a una llibreria... una llibreria de referència a Barcelona, sí, i que... els hi vaig dir Oppenheimer i es pensaven que era un còmic.
Ai,
no,
ai, ai.
És...
Potser n'hi ha un còmic.
Hi ha gent que està a les llibreries que pensen que era un... Igual a la secció de còmics ho trobaràs, Oppenheimer. Dic, em sembla que
no,
vas
no
una mica desencaminada. Però bé, bueno, normal, és l'estiu, és una anècdota. Així ens va tot. Professor Casals, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquesta... Que, per cert, jo, avui, una de les coses que he aclarit, a banda de totes les explicacions, com sempre, magnífiques del professor Casals...
Que
i del Truman professor...
és un...
No, és la diferència entre fissió i fusió. Que jo pensava que era el mateix. Imagina si estic...
Una I i una U que ballava,
però... No, però és més... sí, i avui m'ha quedat clar el que és la fissió.
La fissió separa i la fusió...
I la fusió
ajunta.
Exacte. Fissió ho sabem fer i és una mica caca, i perquè contamina molt.
Fusió
i fusió seria
la rebomba. No,
però no hi ha manera de controlar-ho, eh?
És com el viatge a Mart, sempre està a 30 anys. Sempre està... D'aquí 30 anys...
Ho tindrem.
Des de
d'aquí 30 anys ho tindrem. Professors, moltíssimes gràcies als dos.
Versió RAC 1. RAC 1.
El 14 i el 15 d'octubre torna la Fira de l'Olla de Breda.
Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang, descobrir com s'elabora la ceràmica, assistir a exposicions i conferències i gaudir d'un show cooking amb el xef Isma Prados.
El 14 i 15 d'octubre t'esperem a la millor Fira de la Ceràmica i la Terrissa, la Fira de l'Olla de Breda.
La nostra ciutat arriba al Teatre Lliure. 15 intèrprets en escena ens conviden a conèixer les vides de dues famílies del poble de Grover's Corners, a New Hampshire. La nostra ciutat, del conegut dramaturg nord-americà Thornton Wilder i dirigit per Ferran Utzet. 12 anys d'alegries, tristeses, il·lusions i tragèdies. Fins al 12 de novembre a la Sala Fabià Puigcerver. Compra d'entrades al web del Lliure.
És el moment de visitar els escenaris a on s'ha rodat el laboratori del programa La Puntual de TV3.
Vine a descobrir-los a Montsant Benet i endinsa't en la història del nostre monestir medieval i la casa d'estiu del pintor Ramon Casas.
Aprofita i queda't a dormir al nostre hotel de 4 estrelles superior o tasta la nostra gastronomia amb estrella Michelin.
A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la Clínica de Test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Ja hi estalviava amb tu? Ara Carrefour i Carrefour Pones, les cuixes de pollastre Carrefour, format estalvi per només 2,99 € al quilo. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Volar amb helicòpter és una sensació única. Ara, Coptering amplia la seva oferta de vols privats. Nou servei de trasllat de passatgers amb helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava? La segona residència a la Cerdanya? Un hotel? Un restaurant? Aparca el cotxe i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1.